Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Això és punta taló, punta taló, el club, eh? Escolta, és mira. Increïble.
Mira, mira.
Dale, dale, súbemlo, chiquitín.
Aquesta estructura tan inicial del norantera, no?
Sí.
Els això, claps, fins i tot.
Els claps, tot això. Hòstia, Xavi, estàs parlant ja com...
Què,
DJ Jare Pare.
No, home, no, aquest aplaudiment.
Què passa? Un hi-hat, un claps. Ei, ese drop, què passa?
El drop.
Escolteu, és un... És el que vam dir d'aquest àlbum sencer de Beyoncé. És un homenatge a tota aquella gent que va engegar això, que avui en dia en cultura de club, la música de ball, les discoteques, els 70, tots aquests col·lectius, els LGTBI i d'immigrants hispans a Estats Units, que gràcies a ells, avui nosaltres tenim el que malauradament s'ha dit aquí com a oci nocturn. No, no tenim oci nocturn. Tenim cultura de club i tenim cultura musical. I aquí Beyoncé és per emmarcar el que ha fet, el que va fer l'any passat amb aquest disco i tancant aquest àlbum amb aquest tema que es diu Summer Renaissance de l'any passat. Deixeu-me dir una cosa.
Digui.
Ens veiem.
Què?
Al concert de Beyoncé.
Mm.
I sisplau, si em veieu ballar,
sí,
no em toqueu. No em toqueu perquè sóc elèctric. Perquè jo quan entra Beyoncé en un puesto, soy candela, soy llamarà, soy de tot. I puc donar llum 6 dies seguits.
Ai, sí.
A capellades.
Oh. Fem una mica de comiat o no?
Sí.
Vinga, va!
Ahí estamos!
Doncs excepcional, de nou la missa avui de mossèn Nin per totes les amigues del recinte final de Torredembarra, que no hi és.
Correcte.
Que no existeix, però en fi, com si fos.
Sí.
Per Salou Capital.
Salou Capital.
Capital.
Ahí estamos.
I per tots els fidèdols de l'embalat, diumenge, per tant, de glòria i fins i tot de resurrecció,
sí,
en el cas de Rihanna.
Yeah.
Beyoncé, el ballet Zoom del George Oresu, amb els escolanets Clara Molins i Olai Morell, que s'ha absentat.
Correcte.
No sé què li ha passat, pobra. No estava per fer les coses.
La gent del cine.
Sí. Acompanyem, com sempre, el mossèn fins al tram baix, desitjant-li amb ell i a tots els que ens esteu escoltant un bon diumenge.
Bon diumenge.
Fins la setmana que ve.
Gràcies. Bon diumenge.
Un dia es quedarà sense veu. 1:03. Hora d'actualitzar la informació aquesta hora del matí. Judit Vila, bon dia.
Bon dia.
El Departament de Salut vol que el currículum escolar de tercer d'ESO inclogui la prevenció del suïcidi davant els casos, o l'augment de casos de menors.
Ho ha anunciat al Via Lliure de RAC1 el coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi, el doctor Diego Palau, que ha explicat que els tallers de gestió emocional es faran als alumnes de 14 anys per tal de donar-los eines per gestionar les seves emocions.
Una intervenció d'uns tallers que ja es fan en alguns centres, però el que es vol és generalitzar-lo, que tots els joves de 14-15 anys de Catalunya puguin rebre aquest tipus d'intervenció que sí que té un impacte en la prevenció del suïcidi. És millorar les seves competències per gestionar l'adversitat, la frustració i facilitar que busquin ajuda.
També s'ha posat a disposició dels centres altres mesures com un telèfon d'atenció als docents que els permeti ajudar-los a gestionar aquestes conductes suïcides. L'objectiu és pal·liar l'augment dels intents de suïcidi que l'any passat van patir 1.425 menors d'edat, la gran majoria noies. Obrim plana de successos perquè la policia està intervenint en un homicidi amb arma de foc a Badia del Vallès. Segons la policia local, un home ha disparat la víctima al carrer Saragossa i, tot i que ha rebut l'assistència del Servei d'Emergències Mèdiques, ha acabat morint. Tant els agents de la policia local com els Mossos s'han desplaçat fins al lloc de l'incident i treballen per trobar l'autor de l'homicidi. Ara la Divisió d'Investigació Criminal es farà càrrec de la investigació. A les portes de l'aniversari de la guerra d'Ucraïna, les conseqüències per la població continuen. La meitat dels ucraïnesos que van arribar fa un any a Guissona, a la Segarra, fugint de la invasió russa, s'hi han quedat. El municipi, que va ser batejat com la petita Ucraïna de Catalunya, va rebre fa un any 350 refugiats i ara n'hi queden 175. Una d'elles, la Júlia Yaitska, que explica com li van obrir les portes a ella i les seves filles. Són declaracions a la CNN.
I arrived here in March. Vaig arribar aquí al maig amb els meus fills i amb la meva mare. La casa ens la va donar una família i portem ja uns 11 mesos aquí.
I 11 mesos nosaltres aquí.
El 95% dels ucraïnesos que s'han quedat a Guissona viuen amb familiars o amics que ja estaven instal·lats al municipi. Mentrestant, l'Ajuntament continua ajudant en el seu dia a dia 10 refugiats que van arribar sense xarxa a buscar feina o també a tramitar les ajudes aprovades pel govern espanyol. Més coses, la Generalitat no podrà garantir que el 2025 totes les estacions estiguin adaptades per persones amb mobilitat reduïda. El Departament de Territori s'hi havia compromès abans que Junts deixés el govern i ara aquesta promesa ha quedat en paper mullat. Montserrat García, representant d'Ecom.cat, ha dit a RAC1 que s'ho esperaven.
Malauradament, els incompliments, en matèria d'accessibilitat sobretot, són molt freqüents. És a dir, sembla ser que el poder exercir els nostres drets com a ciutadania sempre acaba depenent, no, d'algunes dates que no sabem quan seran, no, i si serem nosaltres, no, qui podrem fer servir el metro, no, plenament amb autonomia, o al final serà pràcticament la següent generació, per dir-ho d'alguna manera, no?
Actualment hi ha 11 andanes de la ciutat que continuen sent inaccessibles pel col·lectiu. Són algunes de les estacions històriques com Plaça Espanya i Maragall, que ja estan en obres. Les 8 restants, el Clot, Urquinaona, Ciutadella, Vila Olímpica, Plaça de Sants i Verdaguer, simplement estan projectades. I ara els esports amb en Pol Rodríguez.
En joc, partit de CB del Barça de bàsquet, rep el Breogán gallec al Palau en el partit previ a la disputa de la Copa del Rei de Badalona. En aquests moments està guanyant per 30-21. Queden 2 minuts perquè acabi el segon quart. Els blaugranes, que són líders de l'ACB juntament amb el Madrid, que visita el Múrcia aquesta tarda. I en futbol, el Barça és a punt d'arribar a Villarreal, on aquest vespre jugarà la Ceràmica buscant ampliar l'avantatge respecte al Madrid, al capdavant de la classificació de primera divisió. En aquest cas, la victòria, en cas de victòria, se situarien a 11 punts, però és cert que el Madrid ha de recuperar un partit dimecres vinent contra el CUE, l'Elx. El partit arrencarà a les 9 i es podrà seguir des d'una hora abans el Barça jugar a RAC1. Una jornada de Lliga que reprendrà abans a les 2 amb el partit entre el Getafe i el Rayo Vallecano, i més tard també es jugaran a 4:45 al Celta Atlètic de Madrid i a 6:45 al Valladolid o Osasuna. I amb motor, aquest matí s'ha acabat la tercera sessió dels tests de MotoGP a Sepang. Domini total de les Ducati en les tres sessions. Avui el millor ha estat Luca Marini. El millor dels catalans ha estat Maverick Viñales, que ha quedat tercer amb l'Aprilia. Marc Márquez ha acabat desè.
I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà el domini del sol i la tranquil·litat a tot el país. De totes maneres, continuarà fent fred a les planes interiors i a les valls del Pirineu. A la costa, en canvi, sí que pujarà més la temperatura i serà més fàcil voltar els 15 graus a ventdinat. Demà començarem la setmana sense novetats i es mantindrà el domini del sol i el contrast tèrmic entre el dia i la nit.
1:07, gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
Que de seguida seguim amb d'altres qüestions, de seguida ens anirem fins i tot a dinar, diria. Però abans, no sé si us agrada el vi, si us agrada el cava.
Maset, Cellers Maset.
Però atenció al que us hem d'explicar. Aquest mes de febrer, Cellers Maset fa la campanya del Best Off amb una oferta especial. Per la compra de 12 ampolles de vi o de cava, us en donen 6 més de regal. Entreu ara mateix a maset.cat, truqueu al 900-200-250 i una assessora vinícola us ajudarà a triar entre una gran varietat de vins i de caves, tots de qualitat. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
RAC 1.
Necessites inspiració per Sant Valentí? A Jardiland tenim una selecció d'idees regal per complaure a qui tant estimes. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenge i festius inclosos. Jardiland.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Madama Butterfly, l'òpera més colpidora i emotiva de Puccini. amb Tina Corina, Enrique Ferrer, Manel Esteve i Anna Tovella en els papers principals, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell. Del 15 al 19 de febrer a la Faràndula de Sabadell. Entrades a operacatalunya.cat.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok esmec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933-481-482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok esmec. Afanya't, que les unitats són limitades.
Rock and Go, amb Oriol Llop, el podcast de RAC+1 pels emprenedors, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat, amb l'impuls de CaixaBank Day One. Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1:09, 1:10, de fet. Ahir conversàvem amb Raimon. Raimon, més enllà de tot el que vam explicar ahir, és un assidu d'un conegut restaurant del Maresme, que està a tocar enganxat a la carretera N2, un local que també ha tret al llarg dels anys Joan Manuel Serrat o en fi, il·lustres escriptors i gastrònoms com Manuel Vázquez Montalbán, com Néstor Luján, com Gabriel García Márquez, però la fama d'aquest establiment traspassa fronteres. S'hi han entaulat, per exemple, Bono, el qui és líder d'U2, Salman Rushdie o Robert De Niro, entre altres. És un restaurant que no és un restaurant, que és una institució del país. L'Hispània, a Arenys de Mar, al Maresme, tota una referència de la cuina catalana. D'aquest local, Montalbán va dir, poca broma, que per Catalunya representava una institució comparable al Barça o la muntanya de Montserrat. N'hem parlat els últims dies amb les germanes Reixac, la Paquita i la Lolita, que el van aixecar des que era un bar de camioners fins a arribar a aconseguir fins i tot una estrella Michelin. Un viatge que ens transporta més de 70 anys enrere. Paquita, Lolita, Reixac, com esteu? Bon dia.
Molt bé.
Gràcies per...
Molt contentes de poder-vos explicar una mica la història d'aquest garatge.
És un... Ah, aquesta història d'aquest garatge, perquè això era un garatge a l'Hispània.
Això era un garatge de pupilatge que aquest mes, exactament, fa 71 anys que els nostres pares el van comprar. I aquí tancaven el cotxe els senyors de Caldetes perquè tothom tenia torre i cotxe, però no tenien garatge pel cotxe. I en aquella època era impensable deixar un cotxe al carrer. I aquí tancaven el garatge, venien els xòfers i tancaven el cotxe en el garatge. Hi havia un poste de gasolina i, a part de tancar el cotxe, feien gasolina el dematí quan marxaven. Exactament així.
De fons anem sentint el safareig una miqueta, no? De prèvia d'un servei com és el d'avui, el restaurant Hispània, aquí dins de mar. I els volia preguntar precisament sobre això, perquè em deien... això era un garatge, aquest edifici.
Això era un garatge.
I això és la N2.
Això era un garatge.
La Nacional 2.
La Nacional 2.
És el garatge Hispània.
Hispània, que és el que va comprar
construir
el seu pare.
L'any 14.
L'any 14.
Nostre pare va comprar el garatge a Hispània, passaven aquí, perquè feia l'Estraperlo amb el tren, i veien aquí un cartell que deia Se vende.
Uh-huh.
I llavors un potentat de la província de Girona li va deixar els diners.
Ah, sí, eh?
Però abans de comprar-lo, perquè esclar no tenia els diners per comprar el garatge a Hispània, va dir vull que vinguis a veure-ho. Llavors va entrar, i no sé si t'hi has fixat, però hi ha 4 jàsseres de ferro. I això era la postguerra. I de fusta n'hi havia molta. Tota la casa està en fusta de melis. Però en canvi de ferro no n'hi havia. I li va dir, mira, Reixac, tira endavant, perquè només venguent aquestes jasses de ferro, si van mal donades, te quedarà el solar i pots vendre-ho.
Ah,
i
sí,
això va donar l'empenta per comprar a l'Hispània, perquè no teníem els diners per comprar-ho.
De quina família venen vostès? De quin tipus de família? Una família que venia de Sils, no?
No, eren uns amics del papa.
No, però vostès... No, vostès
nosaltres som sí, de Sils. Uh-huh. I la nostra mare era de Riudarenes.
Sí.
I el nostre es va casar amb en Quimet de Sils. I teníem peix i fruita.
Una botiga.
Sí, una botiga de peix i fruita.
O sigui, tota la vida han sigut de cara al públic, vostès.
Tota la vida de cara al públic.
És el negoci familiar, diguem-ne. Eh?
Sí. Totalment. Totalment.
I aquest garatge el compra el seu pare?
El nostre pare.
Pensant...
I la mama.
I la mare? Pensant en que hi havia negoci en això, en tenir cotxes de gent amb capacitat.
No.
Primer
no.
Era perquè hi tancaven el cotxe els senyors de Caldetes, ja era algo. I llavors aquí hi havia un petit bar, mini, que la gent que passava per la carretera esperaven a fer una barreja, un carajillo, una graciosa, el que es feia en aquella època.
I ametlles d'Arenys, no?
I llavors ametlles hi havia, també.
Es dona la casualitat que a l'estiu, un que era de Riudarenes, i la mama també era de Riudarenes,
sí,
va ser el que va fer les famoses ametlles d'Arenys, en Joan d'Arenys, i va fer les famoses ametlles d'Arenys. I venien els diumenges aquí i esperaven els autocars i ell en el xòfer els hi donava una botella de licor i una beguda i els autocars compraven les ametlles d'Arenys aquí. I això també va ser que va acabar de redonir la mama. No siguis tonta que el diumenge es paren tants autocars i tindreu molt negoci. Al final els autocars ja els feien fora perquè... entre el xòfer que berenava, l'ajudant del xòfer que berenava, i nosaltres ho havíem de pagar, i ell els hi donava una botella de licor al final, i a més va passar un cas, havíem arribat a parar-se un diumenge, quasi 100 autocars, i esperaven a la carretera, a la Nacional 2, no hi havia aparcament. I un dels dies, nosaltres teníem molt bona relació amb els motoristes d'aquella època. Cada matí venien aquí a esmorzar, no els hi cobràvem i teníem una gran amistat.
Com que no els hi cobraven?
No, en els motoristes no els hi cobràvem.
No pagaven per esmorzar aquí, els motoristes?
No els hi cobràvem.
Què diu ara?
No els motoristes, que anàvem.
Els policies.
Motoristes, policies.
Ah, d'acord.
Els policies de motoristes. Apa, el motorista.
Dic tots els motoristes.
S'ha espantat.
Home, s'hagués arruïnat el negoci.
No, els motoristes, policies, no els hi cobràvem. Teníem una gran amistat. I un dematí... ve un d'aquests motoristes, me recordo jo plorant, dient, Paquita, se han acabado los autocares. Ha habido una denuncia muy importante y no dejaremos parar más los autocares a la carretera. I esta denúncia l'havia fet el bisbe de Barcelona.
Carai.
Es dona la casualitat que el bisbe va passar un diumenge i la carretera aquí era de dalt a baix els autocars que venien aquí a l'Hispània i ens va fer una denúncia. Una denúncia tenia la raó. No podran parar-se més els autocars.
És que pensa que no hi havia cap més puesto per parar-se. Anaven a Calcoix i del Calcoix a l'Hispània no hi havia més puestos. És ara que hi ha tants restaurants i tants hotels i de tot, però aquí era parada obligatòria perquè no hi havia l'autopista i tots havien de passar per aquesta carretera.
Estem parlant d'una època en què ja donaven de menjar vostès aquí?
No. La gent es portava el menjar al 52 i el 53 i el 54. Quan ens aixecàvem, posàvem quatre taules aquí fora al carrer.
Hi havia uns plàtanos fantàstics que van copular tots per fer xamplar la carretera.
Sí.
Però uns plàtanos fantàstics. I a l'altre cantó hi havia per aparcar. Es van anar xamplant la carretera i van copular-ho tot, però aquí hi havia uns plàtanos fantàstics. Llavors, a sota els plàtanos posaven les fustes que tapaven les finestres, els fèiem servir per taula, perquè no tenien ni taules.
I a vegades... amb els caixons de la cervesa i de la graciosa, la gent s'hi sentava. I a aquella època la gent es portava la fiambrera. I llavors nosaltres fèiem una amanida, el sifón, la graciosa, el cafè, la barreja, el carajillo. Així es vam començar.
Perquè aquest garatge inicial, que després comencen a aturar-se moltíssima gent... va ser benzinera, també? Van tenir benzina, sí, eh?
Sí,
en aquesta època sí que venia
benzina. Posta de gasolina.
Posta de benzina, d'aquells de manxa, és tota una història.
Volia preguntar-los com passa de ser una benzinera, perquè pel que m'estan explicant és pràcticament una benzinera amb àrea de servei.
Una
gairebé,
benzinera no? I tancaven el cotxe els quatre que tenien.
Exacte.
Cotxe de Caldetes.
Com salta d'això a convertir-se en un restaurant com és avui l'Hispània?
No,
després va començar a anar vinguent més gent, perquè esclar...
Que es va córrer la veu.
És que es menjava molt bé.
Primer va ser un camioner de Girona. La gent de Girona sabien que érem de Girona i tothom esperava. I es va parar un camioner de Can Bernades i es deia amb Parasses, Parasses es deia.
Aquest primer camioner que
es va trobar. El primer camioner, es deia Parasses. Diu, escolta, mossa, esperaven abans de fer el cafè i la barreja, i que em faríeu dinar? I teníem escudella aquell dia, carn d'olla, i teníem sardines per nosaltres. Vam dir, sí, sí, ja t'ho farem. I li vam donar l'escudella, la carn d'olla i unes sardines a la brasa.
Li vau donar el vostre dinar?
Com cobrarem, sí, cobrarem. I vam cobrar 5 duros, vam cobrar 25 pesetes.
La gent no anava al restaurant com ara. O sigui, era
i li va agradar tant, i tenia molts camions a Can Bernades, li va agradar tant que de seguida va córrer la veu i els camioners es van parar tots a l'Hispània. No,
a més, tenia, allà on hi havia camions tenia molta fama que es menjava bé abans.
D'aquest primer àpat que li doneu a algú, que és el vostre dinar, i li dieu que sí, sí però sí. Per gairebé per compromís, de dir, bueno, ja et fem el dinar.
Sí, sí.
Si comencen a venir camions, al principi devia ser un problema, perquè bueno, és que ara no tenim dinar per fer tothom.
No, bueno, però en principi va anar lentament, tampoc va ser tan ràpid,
no,
això. Un s'ho deia amb l'altre, i llavors va... Bueno.
Sí, però de seguida, de tal forma que sabíem tots els camions el dia que passaven i quan passaven.
Carai.
I si veiem que algú no havia passat, aquest deu haver tingut una avaria o li ha passat alguna cosa. I li preparàvem el sopar i li deixàvem a la finestra amb una botella de vi.
Ah, sí?
Perquè quan passés pogués menjar, ja que no havia pogut arribar a temps a poder arribar a menjar.
Que ho recollís, això és sí, menjar per emportar, eh?
Sí. Més bueno, que un restaurant això... era com una casa particular, diguem-ho així. Mm. Bueno, sí, i sí. Després això ja té una història. Llavors van començar els alemanys.
Quins alemanys?
Bueno, és que nosaltres durant 20 anys vam ser pioners del turisme, també.
Ah, sí?
Aquí al costat el Titus.
Què és el Titus?
El balneari el Titus.
Hi ha un balneari aquí, eh? Sí.
Que
aquí
també està desconegut, sí, però que hi ha unes aigües termals magnífiques, i que ara s'ha convertit en una residència de la tercera edat.
Mm-hmm.
Però aquest hotel estava ple tot l'any. I un autobús d'alemans, que era un equip de futbol, tenien habitació aquí i s'hi van estar una setmana. No cal dir que cada matí el primer que feien era aixecar-se i venir aquí a la barra i bevien com cosacos.
Home, això ho diuen bueno, dels alemanys, oi?
Quan van marxar, jo plorava com una desesperada, perquè tots em van fer una volta i tot cal, oh, Firesen, i jo plorant perquè marxaven, perquè, clar, no havia vist mai gent que gastés tant i tan divertit.
L'amo portaven de l'autocar... Portaven molts diners, era la postguerra i portaven tots molts diners.
Quina edat tenia vostè?
Amb els alemans, 19.
Encara es devia enamorar d'algun d'aquells alemanys.
Sí, em vaig casar amb un alemany.
Ah, veu?
Sí.
Però no era d'aquell equip de futbol.
No. Ah. Però m'hagués pogut casar perquè n'hi havien de molt guapos. És la vida que porta per camins inesperats.
Però no serà que es va casar...
No
serà,
dir...
Perdoni, no serà que es va casar amb un alemany per culpa d'aquella primera visita, que va quedar enlluernada pels alemanys?
No, sí, per
Paquita.
Culpa d'aquella primera visita, perquè l'amo d'aquest autocar va quedar tan enamorat d'aquesta casa
sí.
Que va dir, l'any que ve... Jo vindré i amb un autocar amb gent i aquí dalt hi havia habitacions, hi havia un pis i m'allogueu les habitacions i jo vindré. Li vam fer cas, ens va escriure, li vam contestar i li vam llogar.
I una vegada que hi havia aquí davant, que hi havia la 3, hi ha un balcó i passava la volta ciclista. I per aquí hi havia quantitat de gent per veure la volta ciclista. I aquí sobre hi havia tres alemanes, que eren tres de bandera. I es van posar en biquini en aquí al balcó.
Bueno.
En vez de mirar la volta ciclista, tots mirant en l'aire les tres alemanes.
Bueno,
i després va venir l'alcalde d'Arenys que ens volia tancar el restaurant
perquè hi havia unes alemanyes allà.
Perquè es pensava que era una casa de barret.
Però nosaltres de seguida vam tenir molt d'èxit. Era impensable tenir camarers perquè nosaltres érem unes noies i el papi i la mama feien venir noies del poble a fer de camareres, ajudant-nos. El primer que demanaven a veure si podien anar a missa. Si no podien anar a missa, no volien venir aquí a treballar.
Ah, no, eh?
No. El nostre pare era roig. Ja era difícil que entengués que volíem anar a missa. Anàvem a missa primera de les Caldetes. Però vam tenir tant d'èxit de seguida, tant, que la gent... ràpidament van dir camareres, noies, mosses,
clar.
És una casa de barrets.
Molt joves, no?
És una casa de putes.
Deixeu-me preguntar, perquè m'heu citat ara, vosaltres fèieu de cambreres amb d'altres noies joves en aquella època, 18, 19 anys, etc. Per tant, qui cuinaven en el pare i la mare?
La mama.
La mama era la supercuinera.
La mama i una senyora que va venir del poble. Uh-huh. Sí, la mama era molt bona cuinera.
Molt bona cuinera.
Molt bona cuinera. Gran cuinera.
Molt bona cuinera. Extraordinària. Et podia fer el que volguessis.
Va ser ella qui us va ensenyar
a cuinar? Era una gran cuinera.
Bueno, nosaltres, com la mama ja, per desgràcia, estava sentenciada, llavors va ser com vam començar a cuinar nosaltres.
A quina època?
Perquè ella deia, vosaltres a la sala. Llavors, com la mama, per desgràcia, ja no va poder cuinar més, llavors
que va tenir una malaltia
pujàvem important. A dalt, sí, amb càncer. Uh-huh. Llavors es pujàvem a dalt, deia, mama, què hi posaves aquí? Mama, què posaves allà? I va ser com vam començar a cuinar. Però, en realitat, el que més van fer eren esmorzars, aleshores. Sí, però esmorzars sí. De gabinet i forquilla. Uh-huh. Esmorzars extraordinaris, d'aquells que la gent no se n'ha descuidat mai de la vida.
Vau tenir temps
perquè, a més, són molt honrades. Ens agrada molt la primera matèria. Són molt presumides. Ens agrada tot el millor. Anàvem a Perpinyà, anàvem a Toulouse a buscar gènere.
Vau ser millors cuineres vosaltres que la mare?
No, que va.
No?
Impossible.
No, diferent.
Què ha significat la cuina per vosaltres dues? Una benedicció?
Jo crec que és amor. És estimar la feina que fas. Si no estimes la feina que fas, ja pots plegar.
I
nosaltres estimàvem la feina que fèiem i estimàvem els nostres clients. Entrava un client i la Paquita deia, mira, ja entra el teu nòvio. Cap d'un rato, mira, ja entra el teu nòvio. Sí, jo tenia 3 o 4 nòvios, no pensis pas. Perquè
ja els servia
jo el que fos i ella veia que hi enronava i tal. Mira, ja entra el teu nòvio.
Ara jo puc mirar i puc explicar a la gent que ens està escoltant que el restaurant Hispània està ple de fotografies, no? Sí. D'alguns dels clients que han anat passant per aquí i són algunes d'aquestes imatges, són impressionants. En el cas de Raimon, per exemple, té aquesta cançó, no?, del qui perd els orígens perd identitat, i ara que m'estaven citant l'amor que tenen i que senten vostès per el producte, no?, per...
Sí.
Això s'ho aplicarien també a vostès? El que ha estat el trajecte? Qui perd els orígens perd identitat?
Jo crec que sí. No podem perdre els orígens. Si perds els orígens, perds identitat. És el que diu el Raimon.
Ui, i més...
En Raimon es diu Raimon
per en Raimon. Es diu Raimon per en Raimon.
El seu fill, el que actualment porta la cuina, es diu Raimon per en Raimon.
Sí, perquè som unes enamorades d'en Raimon.
I ha vingut aquí...
I ell també ve aquí a menjar.
Continua venint?
Ara menys.
Ara menys.
Ara menys.
Des que es va retirar, no?
Però el gran amor i la gran persona que ens ha ajudat molt a nosaltres ha sigut el Néstor Lucán. Uh-huh. A través del Néstor Lucán han vingut tots els periodistes, tots han vingut a aquesta casa. I ara continua vinguent la seva dona i la germana, que ens tenen molt de carinyo. I ell ens va ajudar moltíssim, perquè ha vingut el Vázquez Montalbán, el Salman Rusty, el García, tots els periodistes van venir a darrere d'ell, tots.
Bueno, Vázquez Montalbán us situa en algunes de les seves novel·les, no? Us cita fins i tot.
I molt interessant va ser...
El Camilo José Cela, que se'n va endur per cremar la crema, que li entusiasmava, se'n va endur per cremar la crema.
Es va endur què?
Saps que hi ha un ferro per cremar el sucre?
Sí, ferro roent, no?
Doncs, bueno, que res, que s'havia d'endur aquell...
Què diu ara?
I li van fer arribar...
Es va endur el ferro?
Sí,
no,
sí, li vam enviar.
Li vam fer arribar un de nou.
Hosti,
aquell ens el vam quedar perquè, si no, com cremàvem la crema.
I tota aquesta gent, és molt important que hagin vingut
també
aquesta
tònic,
gent.
El Xavier Ramírez.
L'important és que hagin tornat.
Uh-huh.
Això és molt important.
Aquí teniu una altra frase que teniu emmarcada,
sí,
del Vigas Luna,
sí,
que crec que també va en la línia del que esteu comentant, de la simplicitat de la cuina. M'ho podeu llegir, això?
Sí, sí, la cuina transparent. Això estàvem a Sant Sebastià amb una cosa que vam anar de cuina i estàvem sentats al costat. Llavors se'ns adonant quin tipus de cuina fèiem.
Sí.
I jo vaig dir, doncs mira, fem una cuina transparent.
Transparent, li vas dir.
I l'home es va quedar així, una cuina transparent. I dic, és que tot té el gust que ha de tenir. I després ens va enviar això, diu, sou una meravella. Des de que us he conegut, la meva vida ha millorat. Visca la cuina transparent. Vigues Luna, no em diguis que no és maco.
És una preciositat.
Visca la cuina transparent.
Sí, però el concepte és teu, no, del Vigues Luna. Fixa't, li vas donar tu la idea,
Bueno, és que jo sempre he considerat que és lo que és. És que si són unes mongetes, són unes mongetes. I si és un fricandó, és un fricandó. I si és un peix a la planxa... Doncs pues mira, nosaltres, el papa... A casa eren peixaters abans, uh-huh, a més de tenir fruita. Llavors tenia un número per anar a la subhasta. I com va venint aquí, de seguida va anar a Arenys a la subhasta. I llavors presumia molt que deia, aquesta tarda el papa de la subhasta ha portat això, això i això, i la gent sabia que no els enganyaven. Per què hem treballat tant? Perquè no els hem enganyat, perquè els hi hem donat la millor matèria i nosaltres ens hem entregat totalment. A vegades hem dit que menys de putes ho hem fet tot, perquè del dematí al vespre hem estat aquí lluitant per tirar endavant. I a més, amb il·lusió, amb il·lusió.
Que, no sé si el vostre pare va arribar a veure fins a quin nivell havia arribat l'Espanya, de coneixement, de...
Saps el carinyo que li tenien els alemans al nostre pare, perquè se'ls enduia de juerga, perquè a ell el que li agradava més és la butxaca plena i... O sigui, que a ell només li interessava diners a la butxaca.
Ingressant.
I els alemans, que a aquella hora, perquè era la postguerra, tots venien carregats de diners, agafaven una borratxera el primer dia i fins a l'últim no la deixaven. Aquí hi ha un balcó, es tiraven del balcó perquè tancàvem les portes i volien... Bueno, hem vist de tot, hem vist de tot. I esclar, els
alemans
es tornaven bojos els alemans a casa. Pensa que tots tornaven. Els millors regalos que tinc de quan em vaig casar eren dels alemans. Cada any tornaven els mateixos, perquè si trobaven algú,
que...
perquè donàvem bona matèria...
I això que... No teníem quasi aigua, cada dos o tres dies no tenien aigua, caia en bassa. I també hi ha una anècdota molt interessant d'explicar. Com que no teníem aigua, hi havia un noi, ja van començar a venir els camions de Vilafranca i tal, i un noi de Vilafranca que esperava sempre aquí a menjar i portava una cuba de vi. Però aquesta cuba hi havia tres departaments. I quan anava a descarregar el vi a Girona, quan tornava, ens havíem posat en contacte amb ell i esperàvem un horta a Santa Susana i carregava el que havia buidat de vi, ho carregava d'aigua i aquí ja vam haver de fer un dipòsit i deixava l'aigua en aquest dipòsit. Deixa l'aigua en aquest dipòsit i enmig de la feina, la mama, que no parava, mira i veu que el dipòsit no està ple i no diu res, i van a la cuba i obre una altra xeta perquè sabia que el que portava era aigua per nosaltres. Resulta que una de les dipòsits no havia buidat el vi, i ja entens els alemans que comencen a baixar i diuen «Oben wein, wein, oben wein!» De les xetes sortia
vi de les aixetes, per ells era el paradís, no?
Oben wein, oben wein!
El papa la volia matar, i l'altre, amb la seva bona fe, va anar...
És que no teníem aigua, no teníem aigua. Anàvem a rentar el poble la roba caldetes, perquè no teníem aigua.
Pregunto, després d'aquest orgull d'aquesta cuina, d'aquesta Hispània, que és una institució a tot Espanya i al sud d'Europa, no? D'un tipus de cuina, de menjada senzilla, però molt efectiva i amb productes molt bons. La vostra relació amb les estrelles Michelin, que a vegades l'heu tingut i a vegades no l'heu tingut, com ha estat això? L'heu trobat explicació, això?
No ho entenem, perquè com ens la van treure, ara no ho vam entendre, i com ens la van... O sigui, la segona vegada que ens la van treure just era com havien fet la reforma de la cuina i la reforma i el menjador nou, fantàstic. I llavors just ens treuen l'estrella. Incomprensible. No ho hem entès mai.
L'inspector que va venir, que va menjar la U, només d'haver vist la gent que havia sentat al menjador, tenia que saber que es menjava bé.
Va dir que si volíem saber alguna que havíem d'anar a Madrid, i vam dir que a Madrid no hi anava.
Que és igual.
Potser la tenim totes les estrelles. Tu saps quin públic... Imagina't, el Tarradellas va ser el primer restaurant que va anar ell, no que el portessin, eh? Quin és ell? Va ser el primer. Va arribar aquí, es va aixecar tot el menjador. Un dia en aquest menjador hi havia el Tarradellas sentat, el Xavier Cugat, que fins que es va morir cada setmana va venir.
Xavier Cugat, mare de Déu senyor.
Que volia menjar sense sal i el primer que demanava eren bunyols de bacallà.
Sí. Tot sense sal, bunyols de bacallà. Jo no ho sabia que el bacallà no tingués sal, sempre li deien. I en una altra taula hi havia el cunyat d'en Franco, digue'm.
Serrano Sunyer.
Serrano Sunyer, en una taula. En una altra taula el Xavier Cugat i en una altra el Tarradellas.
El Tarradellas, déu-n'hi-do.
Que va venir a menjar popets.
I gitanos.
I el Tarradellas es va aixecar a saludar el Xavier Cugat. Amb el Camil, amb el Serrano Sunyer.
No es van dir res.
No es van dir res. Ostres, però és un moment molt interessant aquest, perquè la trobada entre el nou president de la Generalitat, institució recuperada, davant d'una família franquista, no? Ostres, en aquest moment una certa tensió entre els dos comensals, probablement, no? O no?
Home, el Taladellas es va aixecar tot el menjador, quan va entrar.
Clar, en senyal de respecte.
Sí, es va aixecar... El van veure entrar i es va aixecar tot el menjador.
I en Sunyer no es va moure, no? En Serrano Sunyer no es va moure a saludar-lo.
No es va moure, no.
Carai. Bueno, ara veig aquí algunes altres fotos d'estrelles internacionals, perquè fins ara hem parlat de gent de casa nostra, diguem-ne. Sí. Però aquí veig foto de Robert De Niro per allà dins, que m'he passejat.
Bueno,
Què passa amb Robert De Niro?
Va ser molt divertit. El Robert De Niro, el client que ens el va portar, ve i diu, vindrà una persona molt important.
No era el Robert De Niro, eh?
Ah, sí, és veritat, eh? No us feu vells,
com a recomanació.
Us ho recomano. El Bono, el que ens el va portar, diu, vindrà una persona molt important, però no es pot dir absolutament a ningú. Bueno, nosaltres no vam preguntar i no vam dir res. L'endemà, dos guardaespatlles que no passaven per aquesta porta. Si podien mirar-ho tot. Sí, sí. L'endemà passat, altra vegada, uns altres guardaespatlles a mirar si ho podien veure tot. Nosaltres vam dir, vindrà en Clinton, perquè aquests guardaespatlles seran Clinton. I no va ser en Clinton, era el Bono.
El Bono Dudós.
I va tornar, també. I no
també.
No li agrada el pan tomàquet, per això.
Carai, home, però ara, no li he perdut el respecte a Bono, no si no li agrada el pan tomàquet.
El dia que hi ha hagut més guardaespatlles ha sigut el dia del Salman Rushdie.
Home, clar,
el dia del Salman Rushdie, això va ser la bomba, perquè, bueno, estaven a fora al carrer, a dintre, a tot arreu.
Bueno, i s'ha demostrat que és veritat el motiu, no? Perquè van atemptar contra ell fa un cosa d'un any, precisament.
Ells van menjar amb una taula al seu costat, però dos no es van moure d'aquí al carrer de la porta,
A vosaltres us tensionava tenir clients d'aquest tipus? Us posava nervioses?
Sempre fa una mica de frente. Nervioses més d'una vegada i més de dues. I renegar també molt,
Renegar per què?
Perquè és difícil la tot feina, i anar a la cuina i veure que no surt i tu que vols passar i patir. Patir
no
molt
fàcil.
I reneguem perquè ja en venem de mena de renegar, ja.
No és fàcil i llavors sempre penses que la gent del costat es portin bé i que no. Clar. El dia mateix que va venir el Serrano Sunyer hi havia el contratista de Can Balanyà, que és un roig, era un roig de carta cabal. Jo només pensava, aquest tio s'aixecarà i anirà amb en Serrano Sunyer i li fotrà una bufetada.
Clar.
Hem patit
ens
molt.
Ens ho hem passat molt bé, però hem patit molt.
Sí.
Perquè si no, per diríem una mentida. Ens ho hem passat molt bé perquè estimàvem molt la feina que fèiem i teníem clients que no eren clients, eren amors de l'Hispània, la majoria.
Sí.
Però hem patit molt.
Va venir en Dalí, també.
Sí, mira-te-la aquí, l'ha tratat.
Ara el veig. Què tal el Dalí client?
De passo, es va parar de passo.
Era bon va ser bon client o
no,
complicat?
No es va parar a menjar.
Ah, no es va
parar,
quedar?
Es va parar a la tarda, que anava cap a Barcelona i es va parar per veure. També.
I la Lola Flores, que no li van
també
donar dinar.
No li van donar dinar a la Lola Flores,
per
què?
Va venir una hora intempestiva i ja, escolta, havíem de plegar un moment o altre.
Boníssim. En canvi, la Carmen Sevilla, que estava casada amb l'Algueró, que l'Algueró va venir a menjar fins a l'últim dia de la seva vida.
Oh, sí.
La Carmen Sevilla, la primera vegada que van venir, nosaltres espantades no vam dir res. I la tia es veu que es va empipar de veure que no li dèiem res i diu, se ve que esta gente no va al cine.
Acabo només amb una pregunta, perquè hem estat parlant molt de la trajectòria de vosaltres dues. En un ofici el que és el de cuinar professionalment, que moltes vegades ha estat associat als grans xefs homes, no? I tirant endavant un negoci per part d'homes, no? El fet que vosaltres hagueu estat dues dones referents en un sector així, què creieu que implica per d'altres generacions? De dir, això és possible que sigui així, fins i tot en una determinada època en què les dones no se'ls permetia tenir uns negocis.
Una dona amb empenta pot tenir el negoci que vulgui, igual que un home.
I querer és poder, I la necessitat no saps les coses que et fa fer. Devíem els cèntims i cada dia sentíem el mateix miserere, fins que no haguem tornat aquests cèntims. Ai, nenes, fins que no haguem tornat...
No ens canviàvem ni d'espardenyes, perquè la mama deia, si saben que devem els diners, no. Déu-nos un guard, nenes, ni canviants a d'espardenyes.
Continueu cuinant a casa vostra, allunyant-vos dels fogons ja de la Hispània?
Sí, però poc, eh?
Poc? No cuineu en el dia a dia, diguem-ne?
A casa nostra és per nosaltres.
Per vosaltres, sí, sí.
Sí.
Jo per,
jo el meu, per mi sola.
Tinc el meu fill visquent amb mi, i tinguent el meu fill, pues, em veig més obligada a cuinar, perquè per mi sola potser amb una truita amb pa amb tomata molts dies passaria.
La simplicitat,
però
de nou.
Però per altra banda estic molt contenta de fer-ho. Avui mateix he anat a buscar pèsols, que són els primers pèsols.
Ara, ara.
He anat a buscar pèsols i aquells pèsols amb una mica de pernil i una mica de vi i tal, i un tall de peix, pues, no és cap complicació de fer això. Al contrari, que en la cuina transparent, com dèiem abans, no?
Paquita i Lolita Reixac, dues institucions de la cuina d'aquest país, de veritat, ha estat un plaer conèixer-vos i conèixer la vostra història. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Gràcies.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí, és que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. SmartCuines.com
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
El dilluns 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio. A RAC1 farem un homenatge a la ràdio de la nostra vida. Des de les 9 del matí i fins a la matinada tornarem a posar la ràdio cap per avall.
Sempre la ràdio i visca la ràdio.
Amb el suport de Montse Interiors, Danone i Torrons Vicenç.
Ei, i atents a la una, que hi haurà una sorpresa final.
RAC1, tots som 1.
RAC1.
Cap a futbol, cada diumenge cap a futbol.
I cap a l'estadi de la Ceràmica. Aquest diumenge a les 9, el Barça contra el Villarreal de Quique Setién.
La vaca mu!
La vaca mu!
Des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. A RAC1. Dia lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Ara passen, o falten, 3 minuts per arribar a 3 quarts de 2 del migdia.
Back in the club, back in what's up, back when we start drinking up all that alcohol. Yep. I ask you to dance, you say no. You prefer to discuss gender equality issues, yeah. Dale, mano, nunca sé que necesito. Siempre igual estribillo lo repito. Dale, mano, nunca sé que necesito. Siempre igual este dolor no me lo quito.
2 minuts i 3 quarts de 2 del migdia. Això que esteu sentint ara mateix i que està sonant a l'antena de RAC1 és una de les propostes musicals interessants que hi ha ara mateix en el panorama català. Es diuen Killing Cactus i tot just van formar-se l'estiu passat. De fet, fins fa 4 dies només teníem publicats una mixtape de 3 cançons i aquest single que escoltàvem, No me lo quito. Però aquesta setmana han sigut taloners del concert de Boye. De fet, Boye, potser us recordareu, ara fa un parell de setmanes passava per aquest programa i ens explicava que tenia concert de presentació a la Sala Apolo. Allà hi van anar-hi, els Killing Cactus. Estan programats ja pel Vida Festival el mes de juny i a més ens han regalat dues cançons noves. Dijous publicaven aquesta, que es diu Xicle.
Mm.
Música molt especial, molt diferent segurament del que estem acostumats també fins i tot en l'escena del país, i divendres ens sorprenien amb aquesta altra que es diu Les ales no se me ven. Hay ciertas cosas que me joden, los que hacen ruido cuando comen, cuadro de pájaros, nadar entre la tierra cuando me baño en el mar, me invitas cuando me salpicas, que tu cuento nunca te lo aplicas, me jode que alguien me trole, rateros protesta en plan rollo prole, restos de comida entre los dientes. Ara va la sorpresa, que és a veure si la veu la reconeixeu una mica. Puja'm una miqueta més el volum. Algú li sona una campaneta per aquí, alguna cosa, algú que hagin vist alguna vegada en algun tipus d'espectacle, en el món teatral, a la televisió, potser al cinema. Doncs bé, darrere d'aquest so fascinant hi ha el duo format pel músic Adrià González i el músic, també, però també actor, dramaturg, director de teatre, segur que em deixo coses, unes quantes més. Nau Albet, què tal, com estàs, Nau?
Hola,
bon dia.
Bon dia.
Bueno, jo deia que a veure si la gent ja ho reconeixia d'entrada, com que hi ha molts filtres, suposo que hi ha una certa
dificultat.
Sí,
ens agrada molt retocar la veu, i llavors és possible que la gent no...
que no sàpiga que no qui és, no? Què tal, Adrià, com estàs?
Molt bé,
bon dia. Us he de confessar que m'ha agafat molt per sorpresa.
Sí?
Perquè, sí, perquè després preguntant i revisant hem vist que ja feia molt de temps que tu estaves vinculat al món de la música, des de petit, pràcticament, no? Però fins i tot la proposta musical, aquest camí que has començat a moure també amb els Killing Cactus, no sabíem que anava cap aquí, cap a aquesta direcció.
Sí, però bé, com deies, sí que és com una espineta que tenia clavada des de feia molts anys, perquè jo vinc de família de músics, el meu pare és músic i de petit he estudiat música i tal. A l'adolescència conec l'Adri i ens comencem a...
On us coneixeu?
Ens coneixem a l'institut.
Home,
on passen totes les coses.
Sí, a l'Institut Montserrat i allà...
Això és història, perdona, de pel·lícula americana que us trobeu per anar a tocar...
Sí, exacte. Se conocen en l'instituto.
La primera impressió no va ser com bona, no?
Ah, no?
Ah, no recordo això.
Ara que surtin els drapos. Ara m'interessa. No et va caure bé el nau, no?
A mi no em va caure gaire bé el nau. Massa extrovertit pel meu gust.
Ah, es movia massa bé.
I després aquest no caure bé va ser atracció pura i dura.
Després va ser mort a primera vista. Perquè des de llavors vam començar, també vam veure que els dos érem músics i tal, que veníem de família de melòmens, de gent que li agrada molt la música, i llavors ens vam enganxar i vam començar a crear, i a fer temes, i en veritat la col·laboració la portem des de que tenim 14 anys, una cosa així.
Sí o no?
Sí, sí, vam començar a escriure les nostres primeres cançons junts, jo què sé, als 16, 15, 16, sí. Algo així. Però no va ser fins l'estiu de l'any passat que vam ja en sèrio dir, va, anem a treure un projecte musical, i ens vam liar amb Killing Cactus.
I aposteu, no? Nau, explica'm, deies que vens de família de músics.
Sí, el meu pare és músic, el meu pare ha sigut flautista i professor de l'ESMUC i molt fanàtic de la música, director artístic d'un grup instrumental de música contemporània, també. O sigui que sí, que hem amat molta música a casa. Sí.
I en el teu cas, dius, melòmens, m'ha semblat sentir el que deia el Nau, però no directament músics?
No, melòmen. I també això, no? Des de molt petit, piano... conservatori...
O sigui, tu has tocat piano des del principi,
sí. Una mica, com en el cas del Nau, també obligat, allò que em deixaven allà, jo plorava i no, i ara ho agraeixo i, de fet...
Bueno. Clar, això és típic, això passa molta penya.
El pas del conservatori, diguem-ne,
Bueno, i el pas d'en que no t'agradi.
No, clar. Sí.
I després, en canvi, quan ets adult, dius, gràcies a Déu que em van obligar els meus pares a anar a classes de música.
Hi ha alguns que ens volien obligar, vam dir que no, i després ens
emparadiu. I després us emparadiu, exacte.
Ah, jo no sé llegir una partitura, saps?
Sí, els que ens vam quedar allà pringant, ara ho agraïm.
D'on venen aquestes referències? És que, clar, hi ha molta gent que pot estar escoltant i dir, què és aquesta música?
De què sona?
O sigui, d'on ve? Perquè no l'acabo d'identificar d'aquí, d'allà. Quines són les referències que ressonen aquí quan feu Killing Cactus?
És molt americanitzat, també. Bueno, nosaltres venim de l'indie anglès, sobretot, no?
Sí, nosaltres ens agrada molt la música indie rock britànica.
Sí.
També, sobretot... tipus Arctic Monkeys o The Cooks o aquest rotllo, però Fantastis. També perquè aquests veuen dels Beatles, que són els grans músics del segle XXI.
Sí.
Segle XX. I I d'alguna manera nosaltres també ens han deixat molta petjada, la música beat dels anys 60, Anglaterra, The Who, Rollings, Beatles, tot això és el que, quan teníem 17 anys, és el que ens agradava.
Clar.
I això va deixar molta marca. Després és veritat que... Amb
estem parlant d'això que sempre al principi t'enganxa quan tens aquesta edat, no? Entre 15 i els 20
sí, no?
És quan crees aquests gustos musicals, d'alguna manera.
Sí.
Estem parlant dels principis dels 2000, pot ser?
Sí, no?
2000, The Cooks
o,
i...
Sí, o sí. 2005,
Arctic Monkeys, 2006... Exacte, 2005.
Sí. Aquesta època.
Sí, després ens empapem molt de...
Franz Ferdinand, potser, aquí ja no és tant, però sí.
Sí, sí, sí.
Però després ens empapem de l'electrònica més, doncs, de Gorillaz, com Metronomy, Vampire Weekend i aquestes coses.
Sí, sí, sí. Sí, l'indie rock sempre ha estat com molt referent, però després també hi ha tota una capa de referents, que aquesta potser ve més per part meva que per part de l'Adri, però que a l'hora de produir sempre hi ha algun moment que els beats recorden a... la música americana de hip-hop. O sigui, des dels Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, des de la primera fornada aquesta, fins ara actuals com pues, Kendrick Lamar o el Tyler, the Creator, tota aquesta gent que també ens inspira molt i que ens agrada molt.
Això implica, que això passa sempre, no?, que quan consumeixes un tipus de música, un bloc de música important, són les teves referències, a l'hora de crear-la, també fins i tot lingüísticament hi ha una certa facilitat en que et surti amb la llengua que tu has mamat, diguem-ne, musicalment però parlant,
clar,
no?
Sí. Bueno, m'imagino que les primers... que vam tenir, perquè al principi, per exemple, com que els referents per nosaltres,
britànics,
la
americans...
música que escoltàvem era aquella, ens costava després dir, vale, i ara la meva cançó com l'escric? En català o
clar,
en castellà?
Clar, clar.
Però no s'adequa al meu referent. Llavors,
clar,
hi havia com un... I ens va costar lo seu, però al final jo crec que hem acabat agafant aquesta espècie d'híbrid que tenim ara, que és anglès, castellà, francès en algun cas, alguna cosa en català, que crec que s'adequa molt en realment en el que sentim nosaltres com a artistes, de dir, vale, aquests són els meus referents, però jo també vull que deixar la meva petjada, saps? I està clar que jo, si canto en anglès, no estic realment deixant la petjada, o no estic parlant realment a cor obert, sinó que jo sóc més jo si canto en castellà o en català.
Clar. Sentim una mica més de música, va. Sou dos, no?
Som dos.
Sí. És que no us... Us ho feu tot vosaltres. És que a més han vingut aquí amb un muntatge extraordinari, portaven instruments de tot tipus, però passa que no tindrem temps de fer la cançó en directe, però he pensat, perquè no eren dos. He començat a haver instruments per tot arreu.
Som dos.
Us compliquem la vida.
Ens compliquem la vida, i de fet hem anat rebaixant una miqueta, perquè sí que als inicis ho volíem fer tot tant, amb loops i coses, i ara agafo la guitarra, després el baix... que la gent no ens veia gaudir, sinó que ens veia...
Ofuscats, no?
Estressats i mirant al terra i això. I al final hem dit, sintetitzem i nosaltres anem fent els analògics sobretot i anem fent canvis, però tampoc tant. I ens agrada molt la idea de col·laboracions, també. Vull dir que som dos, però sempre oberts a... Doncs tenim un parell de temes que col·laboren amb nosaltres i volem que siguin més.
Mira, sí. Va, posem-ne una altra, vinga. Des de la redacció, feats, no? Featuring.
Exacte,
que vinguin,
featuring.
Que vinguin convidats. Us he de preguntar pel nom, és inevitable. Killing Cactus.
Killing Cactus.
És que he vist que hi havia un grup que es deia Cactus. Sou vosaltres.
Som nosaltres mateixos. Sí.
Però què heu fet?
Pues vam matar-lo. D'aquí ve el nom. Una mica, sí, perquè el
perquè
primer...
Perquè Cactus està bé, Killing Cactus també, però vull dir, com
Cactus,
a nom m'agrada.
A nosaltres ens semblava bé, no ens
amb
rexiflava.
Important.
Sí, amb Z, no ens rexiflava. Després vam descobrir que ja hi havia hagut un grup que es deia Cactus, que havia tingut bastant èxit als anys 70, es va agir als Estats
ja
Units,
està.
I va ser
doncs,
com, ah, hòstia.
Fail.
I a part també, Cactus era com el Destello, quan vam començar els inicis, que els temes, per exemple, només eren íntegrament en anglès, no fèiem aquesta espècie d'híbrid, i també crec que de referents també s'allunava una mica el que estem fent ara. I en aquesta segona etapa del grup vam dir, vinga, va, ara que anem a posar-nos en sèrio, i el nom, què? Ens agrada, no ens agrada? I vam dir, no, Killing Cactus. Matem a Cactus i anem a fer alguna cosa nou.
I de fet va ser de zero, perquè aquells temes que deixàvem, que alguns, bueno, també ens agradaven, va ser com, no els matem i comencem de zero, sí que agafem algunes idees i això, però no.
Però no fem temes de la vella època, per exemple, saps?
Todo me recuerda lo que pudimos ser.
Ara s'ha entrat en el nau, Entens que sorprendrà molta gent també, no?, veure't a dalt d'un escenari cantant i tocant,
sí,
amb una banda
sí.
pròpia.
Suposo que sí. Bueno, jo sempre he sigut una mica cul inquiet, perquè vaig començar, segurament el públic general em coneix pues, per la tele, pel Vent del Pla,
Vent del Pla segur, sí.
coses d'aquestes, però en canvi jo també he sigut molt teatrero i els, també molt jove, als 16 anys, vaig començar a escriure i a dirigir teatre amb el Marcel Borràs, que sí. és un col·lega que també és actor.
I tant.
I hem fet una carrera prou guai de directors de teatre i dramaturgs.
Bueno, ho puc dir jo directament, o sigui, jo crec que és de molt èxit.
Sí, sí, ens ha anat molt bé i ens està anant molt bé. Encara estem pues, estrenant coses a Madrid, també la temporada vinent tornarem a Barcelona amb un nou espectacle i tal. Vull dir que jo crec que el públic, més o menys com culturitzat o tals, més o menys sap que jo no només sóc un actor a l'uso, sinó que també tinc altres inquietuds, com ara l'escriptura o la direcció, bla, bla. I la música, doncs, encara no se sabia, però també, ja, com he explicat, doncs, el German estava allà des de feia molts anys i ara finalment doncs, m'atreveixo a compaginar-ho tot, si és possible, perquè la meva intenció no és deixar d'actuar o deixar d'escriure i tal, sinó que és continuar fent tot el que feia i a sobre escriure música.
És que, de fet, és el debat que teníem fa dues setmanes, suposo, quan va venir el Boye, i que vaig fer la clàssica pregunta, que és veritat, perquè quan estàs fent moltes coses a la vegada tens la impressió que un dia o altre, si et funciona més bé una que una altra, igual has de triar què fas, no? I em deia, bueno, clar, és aquella pregunta que ens fem moltes vegades en el, diguem, en el món cultural català, europeu, espanyol, el que vulguis, però que als Estats Units no se la fan, aquesta pregunta. No. Són gent que fan coses i punt.
Sí, sí, de fet.
I és correcte fer-ho tot,
sí,
no?
I era lo normal, sobretot fa més anys, no?, quan els actors, als anys 50, que sabien fer de tot, saps? Els actors sabien cantar, ballar, actuar, feien musicals, feien no sé què. I ara és veritat que això pues, s'ha anat perdent i és veritat que els actors de cinema pues, estan més dedicats al cinema, els actors de teatre estan més dedicats al teatre, els músics són músics i prou, o tal. Però a mi m'agrada reivindicar una cosa més així, loca, de dir, no, jo m'agrada fer-ho tot, o tinc inquietuds en tot, i per tant m'atreveixo.
Jo tinc la impressió, Nau, que no és tant que no es pugui fer, sinó que per una banda, d'acord, la hiperespecialització del que vulguis, és còmode per la indústria, suposo, per una banda, perquè com que el Nau ja sé que sap fer això, doncs anem una darrere l'altra.
Anem a seguir donant-li el que funciona.
I pel públic, sí, sí. En certa manera. És molt còmode pensar, ah, vale, Nau Albet, que és... Sí, bueno, ara és director, no?
Sí, sí, sí.
Però bàsicament
sí.
És un actor, i a vegades, mira, fa de director i tal, però si comences a treure gaires coses,
em posar nerviós, no? Clar.
Sí, però és còmode pels altres, no per un mateix, no? El que passa és que també trobo que té un punt de risc quan tens una carrera com molt consolidada en un camp i dius, ara vaig a fer el món musical, perquè a més la situació és molt difícil sempre per un inici musical, diguem-ne, no? Això com ho plantegeu? És a dir, aquesta carrera de Killing Cactus arriba fins on?
Fins on sigui possible, clar. Nosaltres, la veritat és que... O sigui, com deia, tenia l'espineta clavada i ara que estem començant a fer bolos i tal, pues m'estic cerciorant que és algo que m'encanta. I a l'altre li passa el mateix. O sigui, quan acabem els concerts i ens trobem al camerino, l'excitació que portem a sobre de uah, que guai, com ha anat, i has vist el públic com cantava les cançons, clar. Ja se les saben, tot això és un subidon.
Sí. I que a més hi hem dedicat moltes hores també. Vull dir que al final ens ve de gust que sigui veure els fruits també. Abans va ser més un hobby, ara sí que és com ell. Va.
Sí, sí, ara ens hi volem dedicar al 100% i fins on sigui possible compaginar-ho, i quan no sigui possible compaginar-ho, en el meu cas, doncs ja ho veuré, però ara per ara em flipa prou com per realment posar en dubte què faré. Potser de cop haig de decidir que faig un petit peron com a actor perquè em vull dedicar al 100% a la música. Però ara per ara jo crec que ningú m'obligarà a parar res, sinó que puc fer les dues coses alhora.
I en un món que, a més a més, des del punt de vista musical canvia tant, que el fet de treure discos o cançons o etcètera, etcètera, això també suposo que són decisions que s'han de plantejar. Però en tot cas, per la gent que ens esteu escoltant aquesta hora del matí, una de les propostes interessants que hi ha ara mateix al país, es diuen Killing Cactus, ells són el Nau Albet i l'Adrià González, avui ens han acompanyat al Via Lliure. Per on us podrem veure els pròxims temps?
Pues tenim un concert al Terrat d'Or, no? A la Muriel,
el 22 de març,
i després al Vida Festival, que tenim el cul bastant apretat perquè
és espectacular,
vam flipar, o sigui... El jefe del Vida, el director artístic,
el Dani, sí.
Es va flipar al minut zero. O sigui, vam treure la mixtape de tres temes i el tio va tardar dos dies en trucar-nos i dir, tios, vull que estigueu al Vida. I va ser com, què? Però si tenim només tres cançons. Que sí, que em flipa el que feu, que confio, a tope, i va ser com, vale, vale, la puta mare.
Matarem el cactus al vidre.
Exacte, exacte. Doncs
allà serà. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Un minut i mig i les dues del mig, ara tornem. My own, don't have got to say it.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Platos limpios cada dia. Like a boss. Sin derroche de energia. Like a boss.
Aprofita la selecció de rentavaixelles Bosch amb like fins a 100 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Bosch.
RAC ho presenta...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Lloret de Mar.
El dimecres 15 de febrer, a partir de les 7, Islàndia. Amb Albert Om, en directe, des del Teatre de Lloret a la plaça Germinal Ros.
Veniu a veure una hora i mitja de ràdio en directe per celebrar que Lloret és la capital de la cultura catalana 2023.
Sabrem què prepara la ciutat per aquest any tan especial.
I ho farem al costat d'estrelles convidades com Fel Feixedes...
Hòstia, Lloret, per mi és com jugar a casa.
Cristina Puig.
A Lloret és on m'han passat totes les primeres coses.
I la música de De La Fe i Les Flores Azules.
El dimecres 15 de febrer, Islàndia des de la capital...